Sovint es parla del rastre que deixem a les xarxes i de la quantitat d'informació que es pot extreure de tot el que fem per internet. Normalment se'n parla en sentit negatiu, posant de relleu els perills que això suposa, però què passa si aquesta informació, monitoritzada a través de la intel·ligència artificial, s'utilitza per millorar les nostres vides? CityBits és una empresa catalana amb seu a Barcelona que es dedica a analitzar la conversa social a xarxes per entendre en temps real les preocupacions i les necessitats que tenen els ciutadans. Aquesta eina s'ha fet servir durant la crisi de la Covid-19 i permet saber com ha anat canviant la nostra actitud durant la pandèmia. I avui volem saber-ho com ho fan. L'Ivan Caballero és el CEO de CityBits. Hola, Ivan, com estàs?
Hola, Mariola, encantat.
Bé, l'altre dia ens vam saludar, però avui ja volem posar-nos ja dins de la vostra màquina. Abans d'analitzar les dades i la informació obtinguda, situem-nos en el context de l'empresa CityBits. Quan la vas fundar, recordem-ho, i quanta gent en forma part avui dia, Ivan?
Sí, doncs CityBits va estar fundada a principis de 2018 i vam començar 4 persones i a data d'avui som 18.
Esteu instal·lats a la seu del 22 arroba Barcelona, no crec, des del 2018?
Sí, estem instal·lats al carrer Ciutat de Granada, en ple mig del 22 arroba.
No sé si ara hi esteu ja físicament, esteu fent teletreball, es veu moviment ja el 22 arroba, que diríem que és el sector tecnològic per excel·lència de la ciutat de Barcelona. Aquests dies ja es comença a veure més moviment o què?
Doncs la veritat és que no t'ho puc dir. Jo personalment visc al Montseny i tenim l'oficina tancada des d'una setmana abans de que es declarés tot el procés del confinament. Demà obrim l'oficina per primer cop, o sigui que a partir de demà ho sabrem.
És a dir que també, clar, s'ha tirat de teletreball i més en un en sector tan digitalitzat que vosaltres, de fet, ja ho devíeu tenir bé, no?, per fer teletreball o què?
Sí, la veritat és que no és un tema que ens hagi agafat de nou i que ens ha ajudat a potenciar bastant la cultura de l'empresa. Nosaltres sí que fomentàvem bastant el teletreball, però 2-3 dies a la setmana. El canvi ha sigut una mica radical, passar de 2-3 dies a tots, als 5 dies a la setmana, fins i tot amb el sentit que hem hagut de contractar persones, membres de l'equip, que no els hem vist cara a cara, que els hem fitxat directament per videoconferència.
Oi, clar, és que això no ho havia pensat, clar, com que ara la gent no es pot trobar, o fitxat a gent a través de videoconferència. Doncs bé, ara que la gent, bé, està amb el tema laboral, posar-se a les xarxes també és un tema molt important ser-hi i visibilitzar, no?, a l'hora que et trobin. Bé, quins són els objectius i la filosofia de CityBits? Per què treballa? Explica'ns una mica com va aquesta plataforma de l'intel·ligència artificial.
I tant. Doncs mira, CityBits va néixer, com us deia, a principis del 2018 i va ser a causa d'un projecte social, un experiment social que vam començar una mica abans, que es deia SocialCoin, i que investigàvem sobre el que preocupa les persones o el que motiva les persones per ajudar els altres. Després de 2 anys investigant en col·laboració amb la Universitat de Berkeley i NYU, la Universitat de Nova York, vam descobrir que un dels principals pilars perquè la gent s'aixequi de la cadira i ajudi els altres és que tinguin visibilitat sobre les necessitats que hi ha al voltant d'ells. Llavors, amb aquesta conclusió, vam presentar un projecte a la Comissió Europea que ens va premiar amb uns fons perquè investiguéssim sobre quina tecnologia podia donar informació en temps real sobre les preocupacions i les necessitats de les persones. I vam desenvolupar una sèrie de tecnologies en col·laboració amb el CSIC, l'Institut d'Intel·ligència Artificial, que a principis de 2018 van configurar la primera versió de CityBits. Al final, CityBits és una plataforma basada en intel·ligència artificial que ajuda a comprendre a escala i en temps real les preocupacions de les persones fent processant grans volums de dades basades en text.
De fet, el vostre lema és això, no? Entendre, ja ho deies, entendre el que importa a les persones, no? Understanding what matters to people, no? Clar, i parleu del concepte d'intel·ligència artificial ètica, que desestabilitza una mica, no? Dius, no sé, sembla que sigui contradictori, i no. Hi ha una intel·ligència artificial ètica, de fet, hem d'anar cap a això, no?
Evidentment. Nosaltres no entenem l'ús de la tecnologia si no és per millorar la societat. I nosaltres basem el concepte d'ètica amb intel·ligència artificial en 3 grans pilars. El primer és la privacitat de l'usuari. De fet, tota la informació que nosaltres agafem és anonimitzada. O no agafem les dades de l'usuari d'inici o l'anonimitzem instantàniament. El segon és la identificació dels biaixos amb la informació, perquè, com podeu imaginar, quan agafes un model de lo que està dient la gent a internet, doncs, normalment estan sobrerepresentades alguns conjunts de població i uns altres estan poc representats. Llavors el que fem és identificar quins són els desbiaixos o quines són les desviacions sobre el model perquè es pugui normalitzar i puguem tenir representat a tots els segments de la població. I l'últim són els casos d'ús. Nosaltres no apliquem la tecnologia a cap cas d'ús que no millori la vida de les persones.
Clar, Ivan, clar, m'està plantejant que nosaltres de vegades sí que hem entrevistat empreses com per exemple Branchats, no?, que es dediquen a monitoritzar, també amb un software propi, però monitoritzen per donar informació a les marques a l'hora de fer publicitat, no? Clar, sí. En el vostre cas, no sé si també hi ha aquest objectiu, però és diferent, no?
Totalment. Nosaltres, i ara si vols et posaré un parell d'exemples de casos durs, però nosaltres, la nostra eina no està pensada per fer-se servir com a eina de màrqueting, sinó que està pensada per donar informació en temps real i a gran escala per ciutadans, governs i empreses. I d'aquesta manera poder empoderar la resolució d'aquests problemes de la manera més eficient. Algun exemple que et podria posar? Doncs mira, estem treballant amb el govern de Navarra per identificar discursos d'odi a internet i el que fem és geolocalitzar aquests discursos d'odi i els arguments que s'estan fent servir contra comunitats vulnerables. I llavors el que fa el govern de Navarra és invertir diners en workshops, en tallers, per fer contranarratives dels discursos d'odi que nosaltres estem localitzant. D'aquesta manera, aquests possibles events de violència queden mitigats. Un altre exemple és a Japó. Estem treballant amb NTT Data, que és un dels nostres principals partners o col·laboradors, per tal d'identificar quines són les preocupacions que apareixen després d'un terratrèmol. Llavors, en diferents poblacions apareixen diferents casuístiques i si som capaços de medir-les en temps real, podem crear un model preventiu per de cara al proper terratrèmol per mitigar els problemes que apareixeran posteriorment.
Clar, no sé, suposo que has sentit com he començat avui, no? Perquè, clar, vas veient que, per exemple, hi ha un munt de gent parlant d'Anonymous, però no hi ha cap capçalera que parli d'una notícia exacta generada, no? Llavors, suposo, ara m'estic posant en intentar analitzar les converses i treure el gra de la palla, és una cosa complicada. La tecnologia, això ho permet fer? Està realment evolucionada per aconseguir això? O encara pot fallar?
Doncs, sent molt honest, la tecnologia sense l'ésser humà encara no està prou madura com per poder donar respostes com les que tu proposes. Sí que és veritat que el que podem fer és estructurar la informació de tal manera que per una persona sigui entendible o li doni una informació que li permeti prendre una decisió. Però és molt difícil tenir una tecnologia o dir que una tecnologia serà capaç de reemplaçar el procés de decisió d'una persona. En el nostre cas, el que fem són una sèrie d'algoritmes que van en seqüència i que el que fan és estructurar, per exemple, en categories, no? De tot el que està parlant la gent a Catalunya, a què es refereix a educació o a què es refereix a mobilitat. I això sí que som capaços de fer-ho de manera molt massiva. I l'altre és, sí que podem trobar diversos algoritmes que fan que de tota aquesta informació s'extregui els temes que són més rellevants dintre d'aquesta categoria, no? Llavors podríem dir que, per exemple, relacionat amb mobilitat, la gent està molt preocupada sobre els patinets elèctrics. Si després ja afegim sentiment o afegim la geolocalització o aquests algoritmes per identificar sesgos, som capaços de tenir una peça d'informació que sí que hem contrastat que la podem extreure molt més ràpida de que la poden treure fins i tot els mitjans de comunicació, no? Un exemple és, hem trobat doncs indicis d'embruna en diversos barris de Colòmbia i Venezuela doncs 15 dies abans del que el New York Times ho havia anunciat, no?
Clar, clar. És que és, una, és un clar exemple de la necessitat que encara tenen en les màquines que hi hagin humans darrere, no? Perquè en aquest cas, en aquesta monitorització, és molt important el doble sentit, el llenguatge natural. És a dir, que més que mai es necessiten, diríem, humanistes ajudant la tecnologia també, no? Persones i, a més també, a ciències humanístiques per ajudar en aquesta tecnologia. I suposo que és un compendi de les dues coses. Tenir un software potent, però també tenir gent especialitzada, no?, que porti aquest software, no?
Absolutament. El nostre equip està composat per econometristes, està composat per sociòlegs, per experts en ciències polítiques. Llavors, la tecnologia per si sola no fa res. El que nosaltres podem ajudar és a fer un entrenament, que nosaltres diríem semisupervisat, amb el qual la tecnologia té uns patrons amb els quals pot començar a processar tota aquesta quantitat de dades. Llavors, clar, el que és molt, molt interessant és, si ens comparem, per exemple, amb una enquesta, no? Una enquesta, doncs, té una intencionalitat, al fer les preguntes, pots preguntar directament a un tipus de persona. Nosaltres el que fem és processar, doncs, a lo millor 1.000 vegades més quantitat de dades, molt més ràpid, però clar, si l'entrenament que l'ha fet la persona no està ben fet, doncs és molt probable que aquest model no acabi de funcionar. Però és exactament igual que qualsevol tecnologia que sembli molt més rudimentària, com pot ser una enquesta.
Clar. Bé, si CityBits és una eina per conèixer en temps real les necessitats socials i ajudar a reaccionar millor en entorns socials de ràpid canvi, és ideal, com dèiem, pel moment que vivim ara de crisi sanitària. Quines són les últimes dades que heu extret de la normalització de les dades, de la monitorització de les dades públiques a ciutadans de Catalunya? Anem a analitzar aquest recull de dades del 18 al 24 de maig. Que amb aquesta monitorització us aneu adonat que aquesta setmana la ciutat catalana es va mostrar menys preocupada pels efectes de salut del coronavirus i més amoïnada, en canvi, per les conseqüències econòmiques. No, això ho veu detectar a través d'aquesta monitorització?
Sí, des de que va començar tot el procés del confinament hem recollit al voltant de 500.000 veus. I, evidentment, les opinions han anat canviant al llarg del temps. Vam començar amb una preocupació molt generalitzada al voltant de les decisions polítiques preses pel govern espanyol i les peticions fetes per la Generalitat. I a data d'avui, doncs, estem trobant, pues, converses al voltant de com s'ha de replantejar la mobilitat urbana o tot el tema relacionat amb l'obertura dels centres educatius i, d'alguna manera, el reconeixement tant als mestres com als professionals del sector sanitari.
Les preocupacions sobre el lleure segueixen sent importants, un 26%, però les decisions polítiques són el segon terme de conversa i creixent un 17%, no? Una altra de les conclusions. I a banda del tema educatiu, el tema, diríem, econòmic i també el tema de la mobilitat, també dèieu que hi ha una clara preocupació també, evidentment, per les pràctiques d'higiene, no?
Sí, totalment. De fet, una de les coses que vam fer al començar el projecte era que estàvem identificant molts desbiaixos amb, com ho diria, notícies falses relacionades amb pràctiques d'higiene, no? Havien doncs, molts mals exemples de quines pràctiques eren eficaces i una de les categories ha sigut identificar doncs, notícies falses al voltant de les pràctiques d'higiene. I sí que veiem que, molt vinculat amb tot el que és lleure, hi ha moltes propostes per al voltant d'iniciatives ciutadanes o iniciatives que es poden desenvolupar a casa i que d'alguna manera fomenten també tot aquest entrenament i tota aquesta pedagogia al voltant de les mesures d'higiene.
Clar, estic pensant que també l'estat d'ànim té molt a veure en el nostre comportament a les xarxes, no? Sí que és veritat que en un primer moment, i veig que en el vostre informe ho destaqueu, la gent va voler fer moltes coses dins de casa, no? O sigui, anava a la xarxa a buscar manualitats, com una activitat frenètica, no? De fer coses relacionades també amb l'oci, no? A dins de casa.
Sí, això va ser un moviment que el vam trobar preciós, molt potent aquí a Catalunya, amb el sentit de que, bueno, com tots sabeu, el teixit associatiu català és molt profund, està molt arraigat, i el que vam trobar és que de seguida va haver una organització per part de diferents estaments socials, per part d'ajudar-se i per part d'alguna manera mitigar tots aquests problemes que ha suposat pues, el confinament, no? Com per exemple pues, aquesta extra pressió a nivell psicològic o aquesta escletxa digital que evidentment ha generat problemes per més d'una persona per tal de reincorporar-se o d'actualitzar-se a nivell laboral.
Hi ha hagut un esclat de la solidaritat, però la veritat és que van passant ràpid les setmanes i aleshores ara mires enrere el que fèiem fa un mes, ja no té res a veure amb el que estem pensant ara, no? Les coses anem evolucionant i anem canviant molt ràpidament i ara, no sé, jo ja tinc com una certa preocupació que coses que vam estar dient que canviarien d'aquesta societat, no sé si acabaran canviant. Quina és la teva opinió?
Ui, això és una pregunta una mica complicada. Jo penso... La meva opinió personal i molt humil és que hi ha canvis que han vingut per quedar-se. El teletreball, evidentment, ha vingut per quedar-se i totes les competències que són necessàries per treballar des de casa, jo penso que seran de gran importància amb els propers anys, mesos. També estic veient que a nivell educatiu ara mateix estem vivint un període d'incertesa molt gran de cara a l'any que ve i és molt probable que els nens i els joves no puguin anar de manera normal, amb certa normalitat a l'escola, amb la qual cosa també sembla que hauran canvis importants. I després ja a l'oci i tot el que és la relació entre les persones, la sensació és que es veurà modificat. Encara no sabem com, però sí que es veurà modificat.
Totes aquestes dades que monitoritzeu i amb la vostra vessant social us estan donant un munt de continguts. No sé si vosaltres també a vegades mireu una mica de cop d'ull les tendències de Google. No sé si esteu fent servir també aquesta eina, però ho feu servir o no?
Sí, fem servir diferents fonts de dades. Fem servir, en general, totes les dades que venen d'internet, però també treballem amb dades propietàries dels nostres col·laboradors, com poden ser trucades de queixes per part dels ciutadans o com poden ser e-mails, evidentment Google. Llavors, el que intentem fer sempre és tenir mostres molt àmplies i molt representatives respecte a les categories o als temes que volem ajudar a entendre.
De fet, nosaltres ho hem mirat Google, eh? Vosaltres monitoritzeu les converses dels ciutadans, Google també analitza quines han estat les cerques de la gent al seu buscador durant el confinament. No ha sortit l'informe de Google sobre les cerques fetes el mes de maig, però sí que es pot constatar una evolució i unes tendències concretes en els mesos de març i abril. Sílvia Creus.
En les primeres setmanes de confinament, les tendències de cerca Google giraven entorn a les ordres del govern, al tancament de comerços i la informació pràctica per adaptar-se al teletreball. S'afegia el terme a domicili a les cerques. Es posava de manifest la preocupació pel desabastiment de supermercats o l'escassetat d'alguns productes, alhora que creixien cerques sobre com fer pa o consultes sobre mascaretes. I sobre la paraula coronavirus, que cal dir que Google fa 16 anys que té registres de cerques i aquesta paraula ni existia a l'historial. Es va buscar per primer cop el 19 de gener 2020 i el pic va ser del 8 al 14 de març. I també, evidentment, el clàssic resistiré, que va arribar també al seu pic l'1 d'abril just amb el canvi de mes.
A l'abril han predominat termes molt emocionals.
La paraula ansietat es va buscar un 70% més del normal, concretament 70.000 vegades. Claustrofòbia, un 54% més. El terme soledat, un 30% més de l'habitual. I malsons, un 50% més. També la frase no puc dormir la van posar al cercador un 88% més de persones. D'altra banda, frases motivadores i d'agraïment com a tots els que ajudeu, gràcies.
I avui estem preguntant a la consulta dels quarts si han augmentat les discussions a casa amb el confinament. Les cerques a Google reforçarien aquesta percepció, que sí.
Sí, perquè van créixer les cerques sobre les paraules separacions, un 66%, i divorci. També es van fer milers de cerques, concretament 40.000, sobre joguines sexuals. Va créixer la cerca de paraules soroll veïns, un 91%. Resar i meditar, cadascú va buscar la seva opció. Van tenir un augment del 77% sobre ioga, hi va haver 130.000 consultes, i també sobre pilates, esports i un repunt a comprar peses. La paraula avorriment es va doblar i, en conseqüència, les cerques sobre els millors llibres i sobre receptes es van triplicar. Sobre sèries es van fer un 126% de cerques més i també sobre la paraula llevat es van incrementar un 400%. també 74.000 cerques sobre adoptar un gos. La necessitat de distreure's va fer que hi hagués doncs, el doble de cerques també sobre el Monopoly a l'abril en comparació amb qualsevol mes de l'any anterior. I finalment, ajudes econòmiques i formació cal esperar que les cerques de maig malauradament creixin molt les consultes sobre ERTOs i tancaments d'empreses.
Sí, doncs això és la manera com ens hem comportat, que hem buscat a les xarxes, i això és el que diu una mica de com són. Ivan Caballero, CEO de Citybits, ens agradava molt parlar amb tu. Has vist una mica que és coherent amb el que ens estaves explicant també, no? Tot el que diu les tendències de Google.
Sí, totalment. De fet, bastant calcat. Sí, sí.
Sí, no? Aquest canvi que hem fet. I més a més, això també ho podíem ja... Un dia vam entrevistar també Llorenç Palomas, que de fet ells el que han desenvolupat és una eina... Bueno, van analitzar diverses botigues de comerç electrònic, que és el quins productes buscaven a la gent, no? I ja fa un mes i mig, per exemple, es va disparar biquini. La gent buscava biquinis, per exemple. No sé, a casa prendre el sol o no ho sé. Però vull dir que ens donaven com unes dades, no?, de tallador de cabells, tallador d'ungles, coses així, que també, bé, diuen coses del nostre dia a dia. Vull dir que hem pogut complementar-ho. Gràcies, Ivan.
Mil gràcies. Encantat.